La revolució sexual a RAC més 1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual.
Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències.
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC més 1.
Per tenir salut
i bon sexe.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Amb el suport de sexydream.es.
RAC 1. A base de castanyes ens refem, no? Doncs aquesta és una castanya bona que ens hem de refer ja.
Prou de castanyes. Aquest dissabte toca Panellet. A les 9, a Mestalla, València-Barça. Des de les 8, a RAC 1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank, Estrella d'Am i Xarxa Fort de Catalunya. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Viatge a Islàndia cada tarda amb nosaltres.
Has agafat els passaports?
Emocions assegurades durant el vol.
Tot l'avió planíssim, però fila 9 veig una monja al seient de...
El teu lloc?
El meu lloc.
I trobaràs la Ràdio Càlida, un país que convida a viure-hi moments íntims.
Tan suat. Ja m'he ben aixugat aquí al lavabo.
Sí, ell m'ha aixugat.
Però jo li faig més bé perquè l'he fet ben bé de dalt
a baix.
De dalt a baix. De baix ja l'he recollit amb l'altre paper.
I quan descobreixis Islàndia, ja no te'n voldràs moure.
I crec que sóc el primer hospitalenc que és islandès. Ni el Ferran Adrià havia arribat a Islàndia.
Vols a Islàndia de dilluns a divendres a les 7 de la tarda amb Alberto i Maria Xinxó.
I fins 7 o'clock. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.
RAC 1. Tots som 1. A RAC 1. Superesports.
Passen dos minuts de les 7 de la tarda, Superesports a RAC 1. A les 8 arrencarà ja la prèvia del Barça. Juga a RAC 1 d'aquest partidàs a Mestalla, València-Barça, amb el Pou i companyia. I ho enllaçarem tot amb el Tu diràs, amb el Dani Aguilar, per arribar a la 1 de la matinada. Com tenim el partit el nou Congost, aquest Baxi Manresa Breogán? Marc?
Doncs mira, acaba de començar la segona part. De moment, intercanvi de cistelles a un i altre costat de la pista. Una primera del Baxi Manresa, ara una segona del Breogán de Lugo. De moment es mantenen les distàncies. Perd el Manresa de 13, 29 a 42. 8-53 per arribar al final del tercer quart.
A la primera divisió, el Sánchez Pizjuán, com ho tenim al Sevilla Rayo?
No hi ha gols, però sí una ocasió clara del Rayo, que de moment és l'únic que ha creat ocasions clares de gol en aquest 0-0. Una rematada Camello amb la cama esquerra creuada que ha tret Dimitrovic amb el peu. Bona aturada de Dimitrovic. De moment n'ha fet dues, el porter del Sevilla. Cap de moment encara Dimitrievski pel Rayo. Sevilla 0, Rayo 0, 33 gairebé de la primera.
I el Barça de futbol sala que fa a Malta, Molló?
Doncs de moment els primers dos minuts, empat, Sant Andreu 0, Barça 0.
Hola, Àlex Massana, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
Hola, Miquel Agut, bona tarda.
Bona tarda.
Quin nivell d'optimisme, Miquel, tens abans de viatjar demà cap a Madrid per explicar-nos el que passi en aquest Madrid-Girona?
De 0 a 10 tindria un 6. Això és optimisme. Si em preguntes quin nivell de realisme, llavors l'optimisme rebaixa. Si fem mitjana, quedarien un 2 o un 3. Però també el tenia la temporada que el Girona va guanyar al Bernabéu quan ningú no s'ho esperava. O sigui que, de moment, optimisme en tinc.
Ha estat en Massana seguint fil parlant del que explicava Mitchell en aquesta roda de premsa, on ha afegit a Juanpe, Ibra i Borja la baixa de Samu Saiz per viatjar demà cap a Madrid. Per viatjar avui o demà cap a Madrid?
Avui
cap a Madrid.
Ha dit que arrossega unes molèsties al peu que no l'han deixat entrenar durant la setmana, per tant s'afegeix aquestes tres baixes que comentaves. I un Mitchell que diu que vol que el seu equip sigui protagonista demà al Bernabéu.
Volien ser un equip protagonista i volien ser en el Bernabéu també. Però per guanyar la pilota hem de fer moltes coses bé en la pressió i en la possessió, perquè en els duelos són un equip molt fort.
En els duels són un equip molt fort, el Madrid. També s'ha desfet en elogis pel Club Blanc. Ha dit que és un dels millors equips, per no dir el millor de la categoria, i per la feina també d'Ancelotti.
La dificultat és molt gran i el Real Madrid ara mateix és... penso que l'equip que millor o més qualitat diferents té en el camp. Pot jugar al contraatac, pot jugar a la possessió, és un equip molt físic, molt tècnic, molt bé preparat per el seu entrenador, i és un partit per Guadí i per Pateix també.
Diu que no espera que el Madrid acusi les baixes, ara en parlarem, ni que acusi la derrota a la Champions. Per últim, li han preguntat si pensa, si ha tornat a veure, si vol repetir la gesta del Girona que entrenava Pablo Machín i que va guanyar el Bernabéu el 29 d'octubre del 2017, avui just fa 5 anys. Diu que no li val per res de cara a guanyar demà.
Per guanyar en el Bernabéu no fa falta recordar el passat, és preparar molt bé la setmana que hem fet aquesta cosa i ja està. I motivació, il·lusió, determinació, mentalitat, fer un gran partit i que el Real Madrid, la seva millor versió, no surti, no?
De fet, diu que va ser molt bonic, que va passar, que és important, però que ja està. A mi m'ha donat la sensació, li deia al Miquel, que no li ha fet molta gràcia que li recordessin en dues, tres preguntes a aquella victòria al Bernabéu.
Home, a més, avui coincideix que és Sant Narcís, per tant, com deia l'Àlex, aquests 5 anys...
Coincideix els 5 anys amb la victòria a Montilivi, sí, no amb Montilivi. La victòria al Bernabéu,
no.
Perquè la victòria al Bernabéu és la segona temporada primera, i ahir ho vam repassar, crec que era el febrer, aquella victòria, però avui fa 5 anys de la victòria 2-1 amb els gols d'Estuani i Porto, que si hi hagués VAR, jo crec que el segon gol de Porto no hauria estat vàlid, perquè em sembla que està una mica més avançat, però afortunadament aquell dia no n'hi havia.
Sí, que allò va ser el Girona que ha guanyat el Madrid tant a un camp com a l'altre, en les dues temporades úniques, a banda d'aquesta tercera que ha estat a primera, doncs el primer any el va guanyar a Montilivi i el segon any el va guanyar el Santiago Bernabéu. Parlava Mitchell de les baixes del Madrid, Benzema és la principal, Àlex, que no s'ha recuperat o té fatiga, no sabem ben bé què té, jo crec que té mundialitis, Benzema, que el veu molt a prop i que no vol arriscar-se, i per tant la mundialitis que està afectant el davanter francès.
És el tercer partit que es perdrà, Benzema, Sevilla, Leipzig a la Champions i demà el Bernabéu contra el Girona. Ha explicat Ancelotti això, que clínicament està bé, però que és una qüestió de sensacions.
Sí, ayer se entrenó y después del entrenamiento no se encontraba cómodo, hizo una prueba, todo ha salido bien, no tiene ningún tipo de problema, pero tenemos que tener en cuenta la sensación del jugador, como siempre, porque hay la clínica que es positiva porque no tiene ningún tipo de problema, y después hay la sensación del jugador que todavía no está al 100%.
No hi serà Benzema. Ancelotti sí que ha pogut incloure Fede Valverde, Luka Modric, Dani Ceballos i Rodrigo, que no s'ha entrenat avui, perquè diu Ancelotti que ha tingut una mala nit, una indisposició, però que sí que estarà disponible.
Hi ha més d'un que ha tingut mala nit en aquesta taula. Digues, Àlex.
Per què ho dius?
No, endavant.
Ancelotti, que s'ha de fer també analogis pel Girona, diu que el Madrid s'haurà de defensar molt bé demà.
El Girona es un equipo que juega fútbol, lo juega bien, le gusta tener la pelota, tiene una buena organización ofensiva. Yo creo que no es un sinsentido decir que tenemos que defender bien, porque ellos la pelota la manejan muy bien.
Ha parlat molt bé del Girona Ancelotti, també d'un dels jugadors que forma part de la plantilla gironina, però que és propietat del Madrid, Reinier Jesús.
Reiner tiene calidad para hizo la pretemporada con nosotros, para mí es un mediocampista que tiene calidad porque es un box to box. Hasta ahora yo creo que no ha sido capaz de mostrar su mejor nivel, pero hay jugadores que son capaces de mostrarlo antes para una cuestión de carácter y otros un poco más después. Però ell la qualitat la tiene per jugar en un equip de gran nivell.
De moment, el box-to-box de Reinier Agut encara no li hem acabat de veure a Montilivi.
No hem vist un box perquè ha fet un gol a porteria contrària, evidentment, a pròpia porta això se n'encarreguen d'altres, però no li hem acabat de veure la millor versió que segurament pot oferir, però també és veritat, en descàrrec seu, que a banda d'aquest temps que ha estat lesionat, aquestes 4 jornades que ha estat lesionat, també hi ha hagut dies en què ha jugat molt obert a la banda, que és una posició que a ell no li va bé, però quan ha jugat com a segon punta, diguéssim, no? Que tenint algú que fa una mica de feina i ell arribant per sorpresa, el camp del Betis, per exemple, va fer un gran partit, pel meu gust, va tenir moltes ocasions, li va faltar molt poc per marcar, va tenir molta presència en el joc, i crec que aquest és el perfil de Reinier que vol Mitchell i que podem comptar-lo com un tercer davanter. Hi ha Stuani, hi ha Tati, i jo crec que Reinier seria ara mateix el tercer davanter, despassant una mica Manu Vallejo a una posició més de banda.
Què més ha dit Ancelotti, Àlex?
Un parell d'apunts. Ha parlat de Miguel Gutiérrez, que també és propietat del Madrid, bé, a 50-50%, no?
Sí.
I que li tenen l'ull posat a sobre, que no vol ningú al mercat d'hivern, ha sigut molt contundent en això, que la plantilla actual acabarà la temporada, que veu el Barça disputant la Lliga fins al final i que, evidentment, ho tindran en compte. El partit en quart de cinc, el Bernabéu, xiula Melero López, del Col·legi Andalús, al bar hi haurà Iglesias Villanueva.
T'imagines un Girona en defensa de 4, de 5, demà al Bernabéu, amb doble punta, Stuani, Tati, Castellanos. Com t'ho imagines, això, Gut?
Perquè per mi és el gran dubte, que Gazzaniga serà porter, ho tenim tots clar, i després sí que alguna vegada, pel que he sondejat el dia en què jugui junts Arnau i Couto, seria el típic partit en el qual hi hauria un doble lateral, i aquest típic partit podria ser demà perfectament, tot i que el doble lateral podries fer-lo amb tres centrals, o podries fer-lo amb quatre jugadors al darrere, posant-ne quatre per davant i un altre fos Ian Couto. A Mitchell el cos li ha demanat sempre jugar amb quatre defenses, però jo demà, si hagués de fer una aposta ara mateix, segurament la faria pels tres centrals. Pel partit que és, perquè no jugarà Benzema, però jugaran jugadors amb molta velocitat, com Rodrigo, com Vinícius, si Valverde és titular, perquè està tota la temporada, tota la setmana penjant, és un jugador molt poderós físicament, per tant faran falta cobertures, i si el Girona vol tenir la pilota i intentar jugar camp contrari, farà falta que hi hagi algú que pugui cobrir l'esquena. Per tant, jo m'inclinaria ara mateix pels tres centrals, tot i que Mitchell és capaç de tot.
S'apropa o no s'apropa el màxim en res a Mundet, al nou Congost?
D'aquella manera, s'han pogut posar 4, però no acaba de fer el pas definitiu entre errades pròpies que estan permetent als gallecs córrer i un arbitratge que tampoc hi està ajudant gens, les coses com siguin, no acaba de capgirar el marcador. Està millor el màxim en res en aquest tercer quart, recordem, perdia de 13 al descans. S'ha pogut posar a 4 gràcies a un sensacional, un dia més, Jerry Harding, però, insisteixo, entre errades pròpies i que els tres àrbitres tampoc hi estan posant de la seva part, el Baxi Manresa no acaba de fer el tom. Joc aturat ara mateix al nou Congost, Pedro Martínez que demana temps mort, 4-0-4 per arribar al final del tercer quart, Baxi Manresa 44, Breugan 53.
I ja guanyes el Barça de futbol sala.
Sí, amb dos gols del capità Sergio Lozano, Luxol Sant Andreu 0, Barça 2 a 12 minuts i mig pel descans.
I a primera sense gols de moment, Ballera.
Sense gols, una ocasió del Sevilla ara fa qüestió de 3-4 minuts amb una rematada molt creuada de la Mela, que no tenia angle, jo crec que per marcar. De fet, la rematada s'ha anat directament a servei de banda. Ara queden dos minutets per arribar al 45, Sevilla 0, Rayo Vallecano 0.
Melero López, xiula demà, agut en el
a mi,
quadre
ja
que tens al capçal de
que no m'agrada, perquè és l'àrbitre del dia de la Real Societat, aquell dia va estar bé, no tenir cap influència en el resultat, però a mi és un àrbitre que en general no em fa el pes, i que hi hagi Iglesias Villanueva al VAR, segurament...
És especialista, no, aquest,
sí,
de VAR?
Sí, a més és la segona temporada com a especialista.
Sí, bé, també ho era Jaime Latre ahir i tants d'altres. Vaja, jo crec que aquesta nit em costarà dormir, sabent que hi ha Iglesias Villanueva d'especialista al VAR. Deixa'm fer un apunt, abans que parlava en Massana de Reinier i de Miguel Gutiérrez, ahir estàvem parlant de la clàusula de la por del Barça, de si Nico podria jugar, que si no, que tal, que qual... Bé, al final ha canviat tot, perquè abans era el Barça qui deixava jugar els jugadors que tenia cedits i el Madrid no ho feia, i ara resulta que els jugadors que estan cedits pel Madrid sí que podran jugar, Reinier, Miguel Gutiérrez, Gutiérrez està al 50% entre el Madrid i el Girona, però podran jugar demà, mentre que avui, si no era pagant, Nico no podia jugar el partit contra el Barça.
I Riquelme també va poder jugar contra l'Atlètic de Madrid, tampoc no hi havia clàusula. Han canviat les tornes ara, a Madrid han deixat la clàusula, ara a Barcelona sí que se n'apliquen, almenys pel que fa al Barça. Ahir mantenien un debat interessant, el tu diràs, sobre el tema de la clàusula i si ho ha de fer o no ho ha de fer el Barça. Xavi era contundent, dient no... Vaja, jo crec que es va deixar clar que ell va formar part de la decisió, no? Que va ser una decisió conjunta de tota la direcció esportiva i també de l'staff tècnic, i que per tant van decidir que Nico no jugués contra el Barça quan s'enfrontés al Barça i al València en aquesta Lliga Espanyola. Ha hagut que hi hagi sort,
signes
més sort que justícia, que diuen de vegades.
Signes l'empat?
L'empat, ara mateix, sí.
Ara mateix, Mitchell no l'ha signat, eh?
Ell ha dit que no, eh? Sí, sí. Però més contundent. No, valent.
No. Va, no,
no. Que tingui sort, no?
Ballera, signes l'empat o no?
Sí, home.
Sí.
Jo, fins i tot en un tovalló de paper, signo l'empat.
Està de moda, ara. Gràcies, Agut, fins ara.
Adéu.
Massana, te'n vas cap a Badalona, no?
Sí, ara vaig cap allà.
Joventut Saragossa. El Saragossa no ha guanyat encara, vull dir que a veure
intentarem
què fas.
Intentarem no fer la mufa,
tampoc
sí.
No seria avui el dia que hauria de guanyar el seu primer partit en aquesta Lliga CB. Fins ara, Alec.
Fins ara.
Un quart de vuit. Situem el marcador Manresa, Marc.
2 minuts i mig per arribar al final del tercer quart. Manresa perd de 7. Manresa 46, Breogan 53.
Fem una pausa i a la tornada, no te'n vagis lluny, Mundet, que xerrem una mica de com ha arrencat l'NBA. Tinc la sensació que han passat moltes coses, que portem molts pocs dies, però que han passat coses i algunes d'elles sorprenents. Ara també s'afegeix el Damià López a la festa amb l'Artau Pasqual i amb el Marc Ferragut, el company de l'Islàndia, un malalt que ja comença a dormir poc, i això ho noten els guions de l'Islàndia, ja m'ho diu l'OM, ja, que diu, ara ja es comença a notar a partir de l'octubre-novembre que la cosa grinyola una mica.
És dels Warriors, que juguen a 2:45 de la matinada habitualment quan juguen a casa, per tant...
Així no. Profiteu aquesta setmana que ve ara, que és aquesta setmana de decalatge, de canvi d'hora, que nosaltres la fem aquesta matinada i els Estats Units encara no la fan fins la setmana que ve, i que per tant l'horari millora una miqueta en aquesta setmana que tindrem per endavant.
Deu ser de les poques coses bones del canvi d'horari.
Una pausa i tornem.
Superesports amb Xavi Puig.
Hola, em pots dir quin temps farà aquests dies?
Bona temperatura, molt de sol i aire fresquet. I la veritat és que en gaudiries molt més al damunt d'una moto Honda, recorrent la ciutat o de ruta cap a llocs remots.
Prova la teva Honda a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona. La manera de consumir informació ha canviat. Cada vegada més gent evita les notícies per cansament. No tenim temps per perdre. Per això hem creat un nou format, curt i directe. Entra a principal.cat i trobaràs totes les claus per entendre el món sense perdre el temps.
Atenció! Ocasión Plus obre botiga a Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%, tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
Perdona el retard, però està el trànsit fatal.
Doncs saps que Piaggio ja té la Liberty 125 a tots els seus concessionaris?
De veritat?
Entrega immediata, amb el color que vulguis.
És la millor scooter del mercat, relació qualitat-preu.
Piaggio Liberty, la millor aliada per moure't per la ciutat. Informa-te'n a la xarxa de concessionaris Piaggio de Catalunya.
Dijous 3 de novembre se celebra el trofeu Campions Valors de Mundo Deportivo al Teatre Lliure. Una festa en què Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya homenatgen els esportistes i clubs catalans que han destacat pels seus valors i mèrits esportius. Amb el patrocini del Cort Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
El moment en el que el teu pare et va treure a ballar davant dels teus amics del poble, això no s'oblida. Hi ha coses que deixen petjada. Per sort, els nou Volvo electrificats no són una d'elles. Eliminem la petjada de carboni dels nostres vehicles per protegir el planeta. Més a volvocars.es, xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
Em vull vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
A RAC 1. Superesports. Amb Xavi Puig. Yeah, yeah.
11 minuts i dos quarts de 8 del vespre. M'ha arribat el descans en el partit de primera, el Sánchez-Pizjuán.
Sí, no està sent de la millor primera part de la història. Sevilla 0, Rayo Vallecano 0. Dues ocasions del Rayo, una del Sevilla, amb prou feines. Poc joc ofensiu, de moment, dels dos equips.
També descans en els dos partits de segona que tenim en marxa.
Sí, descans a Mendizorroza. Ho havien deixat amb la victòria parcial de l'Alavés per 1-0. Continua guanyant l'Alavés, l'Alavés 1, Oviedo 0. I descans a Butarque, Leganés 0, Racing de Santander 0.
També descansa la Bundesliga en l'Inter de Frankfurt-Dortmund.
Amb empat entre el de Frankfurt 1, Borussia Dortmund 1, que jo crec que no serviria ni a uns ni als altres perquè continuarien quedant força lluny del líder, el Bayern de Múnic, líder provisional a l'espera del que faci l'Unió en Berlín.
A la Premier també tens de descans al camp del Fulham.
Sense gols, Fulham 0, Everton 0.
En bàsquet, com ho tenim el nou Congost, Mundet?
Pelut, el Manresa perd de 13, igual a la màxima diferència, el Breogán de Lugo Més té pilota el conjunt gallec, 46 puntes, però arriba al descans al final del tercer període. Manresa 46, Breogán 59. Seran tirs lliures per l'equip de Belcomersic.
I en l'altre partit de la CB?
A dos minuts per arribar al final del tercer quart. De moment, victòria visitant Granada 64, Obradoiro 66.
Recordem a les 8 a Fontajau, Esparun i Girona, Guernica, partit de la Lliga Femenina. Demà, per cert, la segona entrada de l'Uni Girona, Laura Antoja, Mundet, ens acompanyarà a Fontajau per comentar el bàsquet Girona UCAM Múrcia de la Lliga ACB.
I que en tenia moltes ganes. Vam contactar amb ella aquesta setmana i la veritat és que quan li vam proposar estava molt sorpresa, però ho farà encantada de la vida Laura Antoja, comentarista de luxe demà en el partit de la jornada. Demà diumenge a Fontajau, com deies, bàsquet Girona o Camp Múrcia.
I retallant diferències al Barça de futbol sala a la Champions.
Sí, marca el Luxol, Luxol Sant Andreus 1, Barça 2, a 8 minuts per arribar al descans.
Hola, Damià López, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Avui pots lluir amb una mica més d'orgull aquesta samarreta de Filadèlfia que ens sí, portes. Home.
Sí,
perquè heu guanyat aquesta matinada contra pronòstic, fins i tot diria, no? A Toronto, o no?
Home, clar, estàvem amb una victòria i quatre derrotes, però...
Bueno, dic perquè no jugava en bit, tampoc,
clar,
no?
Clar, però vull recordar que en els últims play-offs Filadèlfia va eliminar Toronto, se suposa que és un equip millor, però bueno, això va canviant, són molts partits, 82 partits de regular season, i en principi Filadèlfia se suposa que hauria de ser favorit, però sí, és veritat que a l'inici havia estat desastrós. Però bueno, avui una victòria balsa mica, però avui torna a haver partit, eh? Avui a les dues a Chicago. Un altre bon equip.
Això no para, no para. No para. Dormir poc, també. El Damià, ara que comença l'NBA, com l'Artau Pasqual. Hola, Artau, bona tarda.
Bona tarda, Damià. I Xavi.
Bona tarda, Artau.
I el Marc Ferragut, el company d'Islàndia. Hola, Marc, bona tarda.
Hola, com esteu?
Que tenim a ses illes, no, Marc?
Sí, estic acabat d'arribar a Mallorca, a visitar la família, vaja.
Molt bé, ben fet. Ja has començat l'època de dormir menys, no, Marc? És veritat que els horaris de l'Islàndia acompanyen una mica, però de dormir menys del que és habitual, no?
Ajuda. És allò d'anar-se'n a dormir tard, intentar dormir les teves, bueno, no diré 8, però 6-7 hores, i no es pot. Mira que m'havia proposat no mirar els partits aquests que van a les 4, no? El que deia el Baller, dels Warriors que van amb els horaris de la Conferència Oest, però al final sempre és ja són les 3 i dic, total, ja estic despert, doncs vaig a quedar-me a veure'l en directe i és un drama.
Aquests dies quan el Colomer està per la ràdio o així, es queixa molt de sí, l'aplicació sí. De l'NBA d'aquesta temporada, com sol passar en aquestes coses, que quan ho toques a pitjor. Artau, Marc, Dami, Mundet, subscriviu aquesta queixa d'en Colo o no? Marc Ferragut.
Ostres, funciona molt estrany. O sigui, sí que no saps on has d'anar. No, és realment molt estrany. Sí que no m'he trobat amb que a mig partit em caigui, no sé, la senyal, però sí que és, no saps on anar. Tot menys intuïtiva, això d'entrada.
Sí, però normalment quan hi ha canvis en qualsevol aplicació és allò que et costa, fins i tot, doncs, és a dir, res, o no només en una aplicació, en qualsevol eina tecnològica, però quan han passat dos dies ja t'hi has fet. En canvi, amb el League Pass està costant molt. Jo, per exemple, no sé què en penseu vosaltres, però en una cosa tan bàsica com en el calendari de partits que et situava el teu equip preferit primer, allò era molt fàcil. Ara, fins i tot, és més lleig amb els escuts dels equips allà. És molt complicat. Jo, per exemple, no he trobat la manera de descarregar-me un partit que jo, doncs, per exemple, que em toca viatjar sovint per feina, veig uns quants partits, no sé, de 82, 7, 8 o 10 a l'any, em toca veure'ls a l'Aven, en cap a Madrid o cap on sigui, no els he pogut descarregar, no trobo l'opció encara.
Artal, tu l'has trobat o no, aquesta opció?
No he trobat aquesta i fins i tot n'hi ha alguna que també ha desaparegut que em molesta més, que és el tema de no poder veure, per exemple, diversos partits a la vegada, que era un punt fort que tenia l'aplicació de temporada passada, i que també ha desaparegut, que no puguis canviar tampoc de partit, diguéssim, quan el tens posat en pantalla gran la imatge. No sé, realment la temporada passada funcionava molt bé i no entenc la necessitat que han tingut de tocar-ho per aquesta.
I hi ha hagut un problema que vaig veure per Twitter que havia tingut bastanta gent, que és que a finals d'agost van enviar un e-mail als subscriptors avisant que un mes després farien un càrrec de 99 euros, a no ser que tu doncs avisessis que et volies donar de baixa. I clar, és aquest típic mail que queda per allà perdut, de la NBA, doncs que la gent... Clar, jo pensava, no sé, en el meu cas, doncs, bueno, no hi havia problema perquè ja...
Ja volies,
no? Ja el volia, no? Però he vist per Twitter queixes fent preguntes a la resta d'usuaris de si això es podia tirar enrere, i ja no pots fer enrere perquè ells ja t'han avisat. I clar, hi ha molta gent que tenia previst doncs a donar-se de baixa o ja ho faré més endavant, perquè clar, això ho van fer a finals de setembre, a principi d'octubre, quan encara quedava un mes pràcticament per començar la regular season, i ja t'han clavat els 99 euros i...
En el meu cas, que a mi m'ha passat que, clar, jo tinc Movistar, llavors la
gent
que
té Movistar
té un descompte de la meitat de preu, i em vaig trobar amb això, m'ha passat exactament el que deia el Damià, de un correu allà a l'estiu, que jo què sé, és que era molt
random,
es va quedar perdut, i llavors sí que contactant allò amb el suport de... allò, l'ajuda, vaja, l'atenció al client, diguéssim, de l'NBA, sí que al final sembla que em cancel·len la subscripció i sembla que em tornaran els diners per tornar a fer la subscripció, però clar, és que és molt farragós, és molt absurd el que han fet amb aquesta subscripció, és veritat.
Mundet, tu que tens el directe amb Adam Silver, trasllada-li totes aquestes queixes que té la gent, no sé si tu també, amb aquest... Normalment quan canvien les coses, a la web de l'Euroliga, per exemple, Mundet, ens ha passat una cosa semblant, també, que la van canviar i la van canviar pitjor a l'hora de seguir les estadístiques dels partits.
La van canviar molt pitjor.
Sí, sí.
És a dir, en comparativament és molt pitjor la web de l'Eurolliga que no pas l'aplicació de la NBA, amb diferència.
Ho arreglarem o no a Manresa, Mundet?
A veure, ara demana temps per Belko Mircic després de 4 punts consecutius. S'ha produït ara una circumstància una mica curiosa. Recordeu un partit del Chelsea de futbol d'allò dels nois que els aplega pilotes, que un nano li va donar un gol servit al Chelsea, el van portar al vestidor del Chelsea perquè Mourinho deia que ho havia fet molt bé de posar la pilota en moviment. Ha passat una acció igual. El nano de la Mopa ha trobat la pilota que li venia de cares, li ha passat ràpidament a Dani Pérez, que li ha regalat 2 punts en contraatac al Baxi Manresa, se l'ha quedat mirant Belko Mircic, i el noi de la Mopa se l'ha mirat com dient: noi, i què vols que hi faci, o no? Manresa es posa a 12, 53-65, veurem si aquesta és la bona o no. Queden 9 minuts i 14 segons per arribar al final del partit.
Amb un ull al nou Congost, després dels problemes domèstics, que diria aquell amb l'aplicació de l'NBA, anem a la pista, on parlava amb Artau de què deien els mànagers generals i que posaven Milwaukee com a principal favorit per l'anell. De moment, els Bucks han arrencat sense derrota, immaculats en aquestes primeres dues setmanes de competició.
Sí, per ara es nota molt que és l'equip que pot jugar més de memòria, no? Per entendre'ns, l'equip que té els automatismes més ben interioritzats i que, vaja, doncs té un pla de partit, un pla A més definit. Estem veient una versió molt sòlida dels Bucks, que a més estan trobant profunditat de rotació, Antetokounmpo completament en plena forma, i vaja, tampoc podríem dir que hagin tingut el calendari més fàcil de l'NBA fins ara, precisament, no? Perquè, per exemple, aquesta matinada han tingut també un partit contra uns Knicks molt combatius que han sabut solventar bé. M'està semblant una versió molt, molt sòbria, molt solvent dels Bucks. Hem de tenir present encara que els hi falta sumar el punt de talent més que afegiran, evidentment, quan arribi un jugador com Chris Middleton, però per ara, doncs això, presentant candidatures, ser un dels equips més consistents en fase regular de l'Est i, evidentment, una alternativa a tenir moltíssim en compte, perquè ja sabem de què són capaços de cara al playoff quan arribi.
Com han arrencat els teus Warriors, Marc?
Doncs mira, ni fu ni fa, perquè ara, clar, van 3-2, però tinc bones sensacions, i més veient el que va passar a finals de... just abans de començar la temporada, vaja, aquest cop de puny de Draymond Green a Jordan Poole, vull dir, entre companys en un entrenament que dius, ostres, vull dir, a partir d'aquí es trenca l'equip, i no, Chichac Curado, i estem fent un exercici de separar l'obra de l'artista molt intens amb Draymond Green, i de fet, està jugant molt bé Draymond Green. Llegia l'altre dia que estava en xifres d'anotació, que sempre se li ha dit, ostres, és que un tio que passa molt bé, que defensa molt bé, però de tant en quan podria ficar la pilota a la cistella, en xifres d'anotació de l'any 2015, no? Un any allò que ens porta bons records als dels Warriors.
És les declaracions de Klay Thompson les últimes hores, recordant a Charles Barkley, que va dir, doncs, que, bueno, d'alguna manera el criticava perquè deia que no havia arribat a ser el mateix jugador que era abans de la lesió, i un emocionat Klay Thompson com dient, ostres, després de tot el que he hagut de patir, tot el que he hagut de treballar, m'he rebentat el tendó d'Aquiles, i Charles, home, que tu has estat exjugador, i això em va ferir molt. Ho vaig passar molt malament i no m'esperava que una llegenda com tu em diguessis això, però això ha estat benzina per tornar a ser el jugador que sóc, no? En les declaracions. Bueno, està sent molt protagonista després d'allò de que Steve Kerr els explica que juguin una miqueta recordant el tiki-taka, no?
Sí, és veritat, que recordava el Barça, vaja, que el Barça havia sortit en conversa, sí, sí, de Steve Kerr dirigint-se als jugadors per aquest joc de passar-se molt la pilota, no? De menys individualitats. Avui, precisament, veia Marc que fa 4 anys del rècord de triples de Klay Thompson, dels 14 triples, que sí, continua sent la millor marca a l'NBA, no sé si ho has celebrat d'alguna manera, en el vol cap a Palma, si...
Doncs mira, has estat inconscient, però tenia ganes de jugar alguna petxanga amb amics d'aquí, del meu poble de Mallorca, i m'hem portat la samarreta de Klay Thompson, però sense pensar-ho, eh? Vull dir que ha estat allò esotèric, el tema. Però no, és bèstia el moment aquest que deia ara el Damià, no? I realment veus que Klay Thompson no és ben bé aquesta bèstia, no? que fotia el rècord de triples, però continua sent superimportant, i tinc la sensació de que en algun moment realment el veurem això, esclatant un partit i que un jugador fonamental, i per mi no tenia cap mena de sentit el que va dir Barkley i ficar-se en aquest fregat, en fi, és allò de polemitzar per polemitzar.
Ara obrim la visió més general, però ja que som les dèries de cada els Sixers, perquè han començat pitjor del que s'esperava, Dami?
Bueno, jo crec que el primer partit a la pista dels Celtics no va estar malament, l'equip va estar en bon nivell, i després s'ha vist que hi ha una actitud defensiva molt dolenta, que l'equip no defensa, en atac no acaba d'estar malament, i en canvi avui a Toronto s'han posat les piles i s'han posat a defensar gairebé com si fos un equip de playoff. Avui s'ha destapat Tyrese Maxey, que jo crec que aquesta temporada fins i tot podríem veure un Sixers amb 3 All-Stars, clarament, amb Embiid, amb Harden i amb Maxey. Això hi ha molt...
44 punts ha fet avui,
sí,
no?
Sí, ha estat increïble. És un jugador que sobretot et pot anotar amb velocitat, que té molt talent, que és molt explosiu, que està en el seu tercer any. A la primera temporada, en cap cas t'haguessis pogut imaginar que era un tirador, va treballar molt aquest aspecte. És un jugador que treballa molt al costat de Sam Cassell, que és un assistent, al costat de Doc Rivers. I clar, què passa? Que quan juguen al mateix temps Harden, Embiid i ell, doncs és la tercera opció ofensiva. Quan no hi és Embiid com avui, i quan defenses com avui, que pots córrer, doncs jugar molt més alliberat. I a part és un jugador molt de ratxes. L'any passat, precisament contra Toronto, crec que va ser el primer partit de playoff, també se'n van els 30 i pico punts. I avui ha estat un autèntic festival, estava realment imparable. Clar, molta gent està dient, clar, avui sense Embiid. clar, jugant amb un Embiid al 10%, doncs és evident que l'equip no està bé, no? Però no hi ha debat possible. És com si el Barça doncs, hagués guanyat 3 partits seguits sense Messi quan Messi era el millor, no? Però, clar, evidentment, Embiid sempre és necessari, però fa falta tenir el millor Embiid possible i no l'Embiid que hem vist amb aquests gestos i aquest llenguatge corporal com si la cosa no anés amb ell en alguns moments.
Deixo els Lakers per una mica més endavant, que tampoc no és encara no és moment de fer sang. A Artau, qui ha començat com a equip millor del que es podia esperar en aquest inici?
Bé, per mi hi ha 3 noms, dos que no haurien d'anar massa enllà en la temporada, però que bé, és un fet que estan rendint per damunt de les expectatives, que són Utah Jazz i San Antonio Spurs. San Antonio Spurs sent capaços de guanyar partits, tot i les baixes que els van sorgint, com la de Devin Vassell, que, vaja, que estava sent la seva referència, i avui sense ells s'han plantat contra els Bulls i han guanyat. Utah, que està mostrant-se molt sòlida i realment s'està aprofitant de la versió més de la versió, una versió que ens recorda molt a la de l'Eurobàsquet de Lauri Markkanen, que està fent més coses que mai a l'NBA i està sentint-se molt i molt útil amb la pilota a les mans. I finalment, per mi, l'equip que està rendint més per damunt de les expectatives, però que en certa mesura crec que és més perquè se'ls va infravalorar o es va infravalorar la seva planificació de plantilla, que no pas perquè no sigui una cosa sostenible, és el Portland Trailblazers. Sí que és cert que hem de tenir en compte que el calendari potser és una mica més assequible que el que tindran de mitjana al llarg de la temporada, però de totes maneres, ostres, construir una plantilla amb Damian Lillard, que sí que és cert que ara està de baixa, però posar-li al voltant tot aquest perfil de les atlètics, Josh Hart, Shaedon Sharp, Nasir Little i un altre creador de joc com Anfernee Simmons, doncs bé, tot i que és cert que et pot faltar alguna cosa més consistent a sota, no?, a prop de l'anella que Jusuf Nurkić, que ja sabem doncs, les limitacions que li queden post-lesió, et deixa un panorama molt maco per optimitzar les virtuts de la teva estrella. Tinc dubtes sobre com Chauncey Billups pot gestionar això de cara a cotes més elevades, però sí que és cert que a mi aquests Blazers em donaven unes sensacions molt bones que s'estan podent corroborar en aquest inici de temporada. No sé si mantindran els resultats com a tal, no crec que sigui un equip que de cada 6 partits en guanyi 5, però sí que em sembla que això que és una plantilla molt competitiva, una molt bona rotació, molt adaptada a les necessitats de la referència.
Comentant imatges, perdona, que estem amb els Blazers, l'altre dia també una imatge molt viral és que estan en un final igualat, crec que guanyen de 2, no?, contra Phoenix, i André Ayton, el pivot de Phoenix, ha de tirar 2 tirs lliures i va Damian Lillard i li diu: ho vas veure o no, Puig?
Sí, sí, sí.
I li diu, saps que fallaràs, no? Saps que els teus companys no confien en tu, no t'has vist mai en aquesta situació, un jugador jove. André Ayton, que és Artau, tercer any ara? O...
Ayton, serà que és el quart ja, el 2018.
Ara el quart. No, i la cara d'Ayton és, o sigui, és un flam de vainilla,
sí, sí. És suquitja a Riazorra
total.
Amb el penal,
bueno, i Lillard allà com si, però no el mira, però passa per allà,
és Villacampa i Zarco Paspal, no? Sí. a la final de Tel Aviv
i no en va fer ni un,
jo crec que no va ni fregar l'anella quasi. És la màgia de NBA.
Sí, sí. A Manresa, malauradament, està dat i beneït això, Mundet,
sí, sí, 21 avall, 63-84, 4 i mig per arribar al final del partit, rebot ofensiu de Breugan, ara hi ha triple dels gallecs, molt mala peça el taler, 63-87 menys 24, sento algun xiulet des de la grada, 4-16 per acabar, Manresa perdrà el partit contra el que sobre el paper és un rival directe, tot i que Breugan sumarà la quarta victòria, més 3 en relació a les que tindrà Manresa quan acabi aquesta jornada de Lliga.
Marc, ara parava l'Artau d'aquest inici de Portland. Tu aquí veus com a gran rival a l'Oest pels Warriors aquesta temporada?
Ostres, clar, és que pensava que seria Clippers, clarament, però, no sé, aquest inici em genera bastants dubtes i potser et diria Denver, perquè realment els vam veure enfrontar-se l'altre dia i, ostres, trobo un equip supersòlid i encara falta tenir Jamal Murray, no?, que també és una bèstia anotadora, allò de quan entra en ratxa no el pares, de cap manera, no el pots parar, i i crec que és el rival que em fa més por. I mira per on, així com Phoenix l'any passat, no, tots estaven pendents d'ells i va acabar com va acabar, no, amb aquella pallissa contra Dallas. No me'ls crec tant, o sigui, crec que sí, la regular season estaran amunt, però després el playoff una mica el de sempre. I Memphis, també el mateix. No sé, és un...
Tornes a ser de Memphis, ara, Molló?
Bé, home, sempre ha quedat aquell raconet, sempre ha quedat, després de Marc Gasol. Sí, home.
Per Santi Aldama, no, ara, segurament?
No.
No. Pel record.
Està ben jugat,
de Marc Gasol.
Però...
Han començat bé, de moment, sí. Els Grizzlies.
No, jo és que jo els Grizzlies, jo respectava els Vancouver Grizzlies. O sigui, els meus Grizzlies eren els Vancouver. Jo, ja, quan van canviar, ja no...
Ja no, eh? No. Quina ocasió ha fallat el Sevilla, no?
Sí, Rafa Mir, que ha entrat a la segona meitat. La primera vegada que ha xutat, després de que el deixessin sol dins de l'àrea, l'ha aturat molt bé Dimitrievski, però després li ha quedat el rebot bé, el porter estava superat, i no sé si és que la pilota és veritat que del rebot no sortia neta, però ha xutat al lateral de la xarxa, tenia tota la porteria Rafa Mir, tot a parell gairebé, hi havia només un defensa del Rayo i l'ha fallat. El Sevilla, que ha fet canvis, han entrat precisament Rafa Mir i el Papu Gómez, 7 de la segona, 0-0 contra el Rayo.
Ara parlaven dels... Digues, Dani.
Deixem un últim comentari sobre el partit entre Toronto i Filadèlfia. A falta de 2 minuts ha entrat Juancho Hernán Gómez, Bo Cruz, i a més m'he fixat perquè, o sigui, ha acabat bastant una mica xiulat, eh? Sí, i a més, una miqueta per veure com enfoca aquest tema la televisió americana, la retransmissió de Filadèlfia, que és per on ho miro, NBC Sports Filadèlfia, no dic que se n'enfotés, però una miqueta ja es referien a ell més com Bo Cruz que com a Juancho Hernán Gómez. Ha entrat allà quan el partit estava decidit, allò que Doc Rivers ha fet 5 canvis, i Toronto, Nick Nurse, l'entrenador de Toronto, ha fet també 5 canvis, han posat la tercera unitat, entra allà, perd una pilota, la gent, i la retransmissió dient-li, mira, del Bo Cruz, vull dir, una miqueta com que l'ha marcat, jo crec que això hi va haver com un furor durant l'Eurobàsquet, i això no sé si li passarà més factura que una altra cosa.
Bo Cruz, perquè si algú no ho sap, és el personatge que interpreta Juancho Hernán Gómez,
la pel·lícula,
no?
Garra.
La pel·lícula Garra, exacte. Sí. La doblada com a Garra, deies, sí. Mundet.
No, que és el que comentava en Damià, que a l'europeu tota la premsa continental es referia ja amb ell com a Bo Cruz. I li ha quedat, eh? És a dir, companys grecs, lituans, serbis... Bo Cruz, de Juancho ni rastre.
Clar. És que, de fet, de la delegació espanyola, diria Marena Bear, Tau, Santi Aldama, i se salva poca cosa més, no?, en aquests primers 10 dies.
Sí, Usman Garú va tenir un bon partit, tot i que després no ha tingut continuïtat, però sí, el gran nom és Santi Aldama, que està molt i molt bé. Al final, els Grizzlies tenen un dels millors contexts per jugadors de primer i segon any a l'NBA. Jo no sé ben bé com s'ho fan, però són especialistes en construir zones de confort per a aquest tipus de jugadors, que a més aparentment doncs, no han de ser estructurals, diguéssim que entren per satisfer necessitats molt i molt concretes, i Aldama, vaja, és que s'ha convertit en un 4 superútil. Si tu mires els seus percentatges de tir, veuràs que té un 27% d'encert en triples, no? Que habitualment, doncs, si ets un jugador que tens un pes ofensiu molt limitat, si anotes aquest poc percentatge de triples, acabes no jugant. Però ell està sent capaç d'aportar absolutament tot el contorn del joc. S'entén molt bé amb Steven Adams. És un jugador que comprèn perfectament què necessita Ja Morant, i vaja, neteja molt l'atac dels Grizzlies. A més, li sumes que és un rebotejador molt consistent, molt sòlid, que no comet errades tàctiques, no té distraccions. Vaja, és un jugador que li ha anat molt bé les decisions que ha pres recentment a la seva carrera, el no anar a l'Eurobàsquet d'aquest estiu per quedar-se treballant al seu joc i en establir-se a l'NBA, doncs és una cosa que ha estat molt ben vista també per la franquícia, i vaja, és una peça molt i molt útil d'uns Grizzlies que són molt competitius, no? Una vegada més et planteges també quant talent diferencial tenen, diguéssim, per quan arribin als estadis de l'any passat, no? Per exemple, quan van arribar a la sèrie de play-off, però que de totes maneres pel dia a dia, per la rutina, vaja, és que és un equip que millora contínuament.
A nivell individual, qui ha començat com un tiro, Artau, de jugador, encara que el seu equip no estigui brillant molt o no hagi sumat moltes victòries, però quin jugador ha començat molt, molt fort la temporada?
Bé, a veure, a nivell individual, a mi fins ara el jugador que més m'ha agradat estrictament, si no, el seu equip no ha començat malament, al contrari, al Marc Ferragut li agradarà és Stephen Curry, em sembla que ha tingut un inici increïble de temporada, i vaja, és la línia dels anys anteriors, no? Podia semblar en un moment determinat, fa un any a l'inici de la temporada, també fa dos, que havia perdut una punta d'explosivitat, aquesta temporada ni t'ho planteses, el tornes a veure amb l'agilitat de sempre, és un jugador que és supergenerós en els esforços, més enllà de quan i com anoti, i vaja, està tocat per una vareta també a nivell de percentatges en aquest inici de temporada, més és el nom que més m'està agradant. Un altre amb qui també em quedaria és amb Pascal Siakam, sí que és cert que, doncs bé, ahir va perdre, és cert que no l'acaben d'acompanyar tots els jugadors de rotació dels Toronto Raptors, però també ha tingut un inici molt contundent, interpretant una mica tots els papers de l'Auca, tot el que li demana Nick Nurse, convertir-se en una espècie de point forward, i finalment, deixa'm fer-li menció, perquè necessito fer-ho, és a Paolo Banchero. Vaja, jo crec que mai havíem vist, o feia molt temps que no veiem, perquè realment sí que n'havíem vist abans, jugadors com ell, que entrin al seu primer any i en els quatre primers partits tinguis la sensació que estem davant d'un jugador que estarà en el debat per l'All-Star ja ara.
Doncs déu-n'hi-do, sí, és una bona irrupció i una bona posada en escena de Banchero en aquests primers 10 dies de competició. El rookie, sens dubte, al moment de la temporada. S'acaba o no el partit a Manresa? Això és una senyora tova, això, Mundet.
És un mal son, El Manresa perd de 39, 67-106. Queden 5 segons, és l'últim atac del partit, una baixada de braços, una destrempada, en fi, mira, triple ara per maquillar una mica de Papi Brancú per posar el 70-106. Hauré de mirar estadístiques quan feia que Manresa... Escolta, xiulets, Xiulets del Congost, Xavi. Van encaixar la cinquena derrota de la temporada... L'equip que seguirà en posicions de descens, però aquest menys 36 i aquest últim quart ha sigut del tot impresentable per part de l'equip de Pedro Martínez, impropi d'un equip amb el seu pedigrí, contra, insisteixo, un rival, no sé dir-te si directe o no, jo ubicava el Breogán de Lugo en la lluita per la zona mitja baixa de la salvació, però vaja, ja en porten 4. I aquest més 36 els dispara o els instal·la molt còmodament a la zona mitja alta en la lluita per ser a la Copa del Rei de Badalona del mes de febrer.
Doncs et deixo, Bondet, que vagis a veure què explica el vestidor del Baxi Manresa i després ja t'escoltem en temps de tu diràs. Fins ara, Marc.
Fins ara.
Tenim 11 del Barça per jugar d'aquí una hora i quarta a Mestalla, al camp del València. A Mestalla, la Marta Ramon. Hola, Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, remou molt l'11, Xavi, respecte a dimecres o no?
Déu-n'hi-do, hi ha 3 canvis respecte a dimecres. Ansu i Jordi Alba són titulars. Gavi, com s'esperava, és suplent. El Barça sortirà amb Ter Stegen a la porteria, amb Balde, Koundé, Eric i Alba a la defensa, Busquets de pivot, Pedri, De Jong completen al mig del camp i al davant Dembélé, Lewandowski i Ansu Fati.
Doncs amb alguns retocs, amb Balde, per tant, actuant de lateral dret, com va fer a Mallorca, en el partit entre el Mallorca i el Barça. Vaja, i deixant clar que Bellerín no va convèncer, no va convèncer ningú,
no,
i tampoc
massa,
Xavi
no.
En el partit de Champions, i per tant avui aposta per un esquerrà jugant a la dreta, per Balde jugant en aquest lateral dret, i Jordi Alba, que torna a la titularitat en aquest lateral esquerre del Barça. Ara, després, a partir de les 8, ja la comentem i l'analitzem amb tot l'equip del Barça a jugar a RAC1. Laia Coll, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El del València el tenim o encara no, Laia?
Doncs encara no, perquè ara mateix l'atenció està centrada a la tribuna principal, al balcó de la tribuna principal que dona a l'exterior de Mestalla, perquè es fa un homenatge al que és una de les llegendes del seu club, David Villa, també exjugador del Barça. Tot el carrer ara de davant de la tribuna principal de Mestalla ple a vessar, no hi cap absolutament ningú més, crits de Illa, 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 Villa, Mare, Villa. I ara el Guaje, el jugador asturià, que sortirà en aquesta balconada, agafarà el micro, dirigirà unes paraules a l'afició. És un acte que va quedar ajornat per culpa de la pandèmia i es desplegarà una lona de David Villa que s'afegirà en aquesta tribuna principal, que hi ha lones amb alguns dels jugadors més memorables que han passat per l'entitat Che.
Doncs homenatge per Villa, del València, d'un dels seus grans equips, també, evidentment, bona trajectòria vestit com a blaugrana. Laia, Marta, ara tornem a Mestalla. Fins ara.
Fins ara. Ha
marcat el Dortmund al segon a la Bundesliga.
Sí, un altre gol de Jude Bellingham, el sisè en els últims 10 partits. Bona arribada del migcampista anglès des de segona línia, entre de Frankfurt 1, Dortmund 2, 13 de la segona part.
Estic allargant tot per no parlar dels Lakers, Dami, però anem al tema. És un... Una situació dels Lakers és una cosa que... Mira, abans, gol a primera.
Gol del Rayo, gol d'Álvaro García. En un contracop, passada llarguíssima a la banda esquerra per Álvaro García, que fa el retall, entra dins de l'àrea i amb la cama dreta pel pal curt sorprèn a Dimitrovic. Quin futbolista aquest, Álvaro García. Quines dues bandes té el Rayo? Álvaro, Isi, Isi, Álvaro. Avui ha estat Álvaro qui, de moment, està decidint el partit. Sevilla 0, Rayo 1, al 16 de la segona, al Pizjuán.
Situació dels Lakers, que no han guanyat encara 5 derrotes en els 5 primers partits que han jugat. Un 23% d'encert en els triples, que és un drama, i encara ho ha millorat una mica aquesta última matinada, perquè encara era molt pitjor. Això, en general, a un aficionat no dels Lakers... El fa content, Marc Ferragut, o no? Veure els Lakers així enfonsats d'aquesta manera.
Clar, jo hi va haver un moment... De fet, hi ha una certa rivalitat entre els Lakers i Golden State, perquè estan molt a prop geogràficament. Però va arribar un moment en què ja no em feia gràcia. És que ara veus els partits i fa com pena. És com incòmode veure jugar els Lakers. A més, perquè si t'agrada el bàsquet, si t'agrada l'NBA, al final... el que vols és veure com les figures, doncs no ho sé, vull dir, realment se'n surten, no? I veure LeBron James d'aquella manera, Anthony Davis, que dius, ostres, és que és tot un despropòsit, per ja no parlar de Westbrook, que se li ha fet això amb molta conya, però arriba un punt en què dius, aquest senyor ha estat MVP, i ara mateix és que sembla... sabeu Space Jam, la pel·li dels Looney Tunes?
Sí.
Que els alienígenes roben els poders els jugadors de l'NBA d'aquell moment i llavors no saben jugar, doncs t'ho juro que genera aquesta sensació Russell Westbrook ara mateix. I no sé com se'n surten, però vaja, és una sacsejada o això ho veig molt difícil. Que, vaja, el que ho ha de fer és Rob Pelinka, que és el mateix que porta l'equip des de fa no sé quants com a general manager i que a sobre ha renovat. Vull dir que en tenim per estona del mago Pelinka.
Clar, aquí la pregunta, Dami Artau, és... D'això, com deia ara el Marc, com se surt d'aquesta situació? Mira. Perquè això acaba de començar. Sí, vull dir, això pot ser un calvari fins al mes d'abril.
Jo com se surt no ho sé, però aquí hi ha una qüestió. Estem d'acord que el Barça i el Madrid no jugaran mai a segona, no? O és molt complicat. En canvi, la NBA el que sí que té és que els millors equips i les millors franquícies al final sempre acaben passant per això. Per exemple, els Celtics van guanyar el seu últim anell als anys 80, l'any 86, contra els Rockets, i van estar més de 20 anys sense guanyar. La dècada dels 90 és que ni la rascaven. Van passar per un període de pressió increïble. No es classificaven per play-off. Va costar molt reconstruir. Els propis Lakers, també, durant els 90, després de jugar una final contra els Bulls, no apareixen. No apareixen, no juguen cap final contra els Bulls, tenen molts problemes fins la final del 2000, fins que apareix Kobe. És a dir, clar, com adquireixen Kobe? Doncs a partir de ser un mal equip i de tenir un número... de tenir una elecció alta en el draft d'Iverson en aquell cas. Els propis San Antonio Spurs han guanyat 5 anells darrerament, ara mateix porten 2 anys fent play-in i perdent-lo. Els Golden State Warriors també en tinguen els Sixers han passat per un procés, no? Al final, tots els equips de la NBA i ara mateix els Lakers, com se'n sortiran? Però no ho sé, però hauran de reconstruir, hauran d'esperar que LeBron es retiri i doncs potser aconseguint un bon número de draft la temporada que ve, però s'haurà de fer una reconstrucció, si no és molt complicat.
Perdona, hi ha un problema, perquè els Lakers no, em sembla que tenen molt compromeses les seves eleccions de draft, perquè en tot el pack Anthony Davis, tot això, no sé si l'Artau ho sap exactament, però em sembla que és molt complicat reconstruir a través de draft.
Has d'encertar, has d'estar molt encertat.
Artau.
El gran problema que tenen els Lakers és que si ara tinguessin, diguéssim que són el pitjor equip de l'NBA i tenen el pic 1, el pic 1 se'n va a New Orleans perquè és un pic desprotegit. I per tant, els Lakers ara mateix, capital de draft no en tenen i que sigui absolutament seu fins 2027 no tenen cap ronda. I, a més, s'ha de tenir present una cosa.
Sí, ho tenen tot, que tenen totes les rondes de draft venudes, sí. intercanviades fins al 2027?
I no tenen cap marge.
I la de 2028?
Bueno, és que és un drama.
Bueno, però,
és que és un drama.
I no tenen... Clar, aquí el tema és que si tu, per exemple, ets el general manager dels Lakers, et trobes en aquesta situació, i dius, bueno, doncs vaig intentar intercanviar algun jugador a canvi d'alguna ronda de draft. No? Has d'intentar invertir la situació, alguna cosa has de fer.
Clar, perquè amb Westbrook, d'Artau, què ha de fer? Perquè, com diu, com deia el Marc, clar, la imatge és... És lamentable, és molt trista, no?, veure aquesta imatge de Westbrook. Què pot fer els Lakers? Hi ha una veu solució o no, al seu cas?
Sí, jo crec que en el cas de Westbrook hem de tenir present una cosa. I agafo un moment el fil del que comentava abans el Damià. Els Lakers sí que és cert que estan passant per una mala etapa com moltes altres franquícies, però el pitjor d'aquesta mala etapa és que en ve una de pitjor immediatament després de la retirada de LeBron, amb la qual cosa han de fer el que sigui per poder recuperar-se en el present. Com es farà aquesta recuperació en el present? A veure, doncs Westbrook és un jugador que no té gran mercat NBA, ara mateix per equips competitius, però per sort aquesta lliga té una peculiaritat, que és que sempre hi ha equips que volen, que estan disposats a assumir contractes a canvi de derrotes, que et poden traspassar els seus jugadors útils a canvi de, doncs, un contracte gran, com en aquest cas és el de Westbrook, que a més és gran, però és una temporada, i rondes de draft, no? Els Lakers tenen dues rondes que seran valuosíssimes perquè 2027 i 2029 coincideixen amb dates en les quals els Lakers, doncs, molt probablement estaran en una reconstrucció, i per altra banda el contracte de Westbrook són uns aproximadament 50 milions de dòlars, que vol dir que tu pots treure jugadors importants o valuosos, perquè, doncs bé, per igualar 50 milions de dòlars en un traspàs, doncs, per exemple, Buddy Hield i Miles Turner t'encaixen, no? I els Pacers són un equip que pot absorbir el contracte de Westbrook perquè no volen victòries, o més ben dit, no necessiten invertir la seva massa salarial en victòries. Per tant, aquí Westbrook els hi funciona. Per tant, vaja, doncs, porta tot el camí, porta tots els camins, porten a que acabem veient que relativament aviat, suposo, Russell Westbrook més dues rondes, aquestes de 2027 i 2029, acabaran sortint traspassades on sigui, per sumar què? Doncs per sumar un exterior, un 1-2, que generi joc i tingui punts, bàsicament, i un protector de cèrcol, perquè necessiten un 5 que protegeixi l'aro. El que estem veient durant aquests dies és un equip que és incapaç de notar, que no té jugadors exteriors, que siguin vàlvules d'escapament per quan LeBron no pot generar, i a més, doncs vaja, que defensivament té una flaquesa molt clara a prop del cèrcol, que és el que els havia fet grans en el seu dia. Per tant, vaja, un equip amb aquestes tres limitacions tan estructurals, per més que LeBron i Anthony Davis siguin jugadors que t'anotin tirs surrealistes amb una facilitat insultant, no pot guanyar.
Doncs l'explicació immaculada de l'Artau de per on ha de passar el procés de reconstrucció immediat i molt més a llarg termini, ja mirant cap al 28 i 29, ha tirat cap allà l'Artau Pasqual. Per tant, els aficionats dels Lakers que s'ho prenguin amb calma, poca boca i bona lletra, que com deia l'Artau, ara encara és amb LeBron, i igual que el Barça va tenir l'era post-Messi, o l'està patint l'era post-Messi, doncs els Lakers també tindran l'era post-LeBron.
Aquí, perdona, Xavi, vaig molt ràpid. Aquí està la clau, que tu et pots alegrar o no de veure els Lakers així, però d'assistir a aquest final, diguem, tan depressiu de la carrera de LeBron James no es pot alegrar ningú. És una llàstima veure'l d'aquesta manera. No arrossegant-se, perquè està fent... Ell juga de manera...
De fet, té el rècord de punts a tiros segons com aquesta temporada. Si fa una temporada més o menys normal
ell
per ell...
Ell va fent.
Normal per ell podria superar Karim Abdul-Jabbar si fa una temporada en els seus registres habituals.
A tu t'agradaria, Xavi, que t'agradaria que Karim mantingués el rècord o...
A mi m'agradaria que mantingués.
Que el mantingui.
Karim Abdul-Jabbar. Deia Sartau, perdona.
En el cas dels Lakers també hi ha una cosa que crec que l'havíem comentat a la prèvia, però si no la recupero, que és que en part per les limitacions, evidentment, econòmiques que tenien aquest estiu, de que la flexibilitat era la que era, més del 50% de la plantilla és de la mateixa agència que LeBron. O sigui, vull dir, és evident, aquí han recorregut per construir la plantilla que hi ha actualment.
Sí, sí, Déu-n'hi-do. Acabo, amb un sí o amb un no. L'altre dia, em sembla que era, no sé si el mateix Adam Silver, o vaja, va començar a circular la possibilitat que l'NBA no fos del tot una lliga tancada i que hi haguessin descensos i que no tothom tingués assegurat la seva plaça temporada rere temporada. Marc Ferragut, tu series partidari o no d'obrir una mica la lliga?
Jo seria partidari sempre i quan signifiqués menys equips. O sigui, crec que ara mateix és inassumible aquest volum de partits i per l'espectacle menys partits i més intensos seria millor. Per tant, dels, no sé, dels 30 que hi ha, doncs al final l'NBA n'hi ha 20 i n'hi ha 10 que juguen en una segona divisió, per dir alguna cosa, eh? Però crec que no encaixa gaire amb la mentalitat nord-americana. Vull dir, jo dubto molt que s'acabi fent això, eh?
Tu, Dami?
No, perquè ho veig diferent. Una cosa és en la cultura aquí europea, que un club té un potencial econòmic, no? Per exemple, amb els drets de televisió ja sabem que el Barça, el Madrid, que el Liverpool, etcètera, té uns ingressos molt difícils que baixin. Allà tot és molt canviant. Ara t'imagina't, els Lakers baixant a segona no té res a veure en aquest cas el potencial, la història, la massa social. No, per diferent tipus de cultura i de forma de funcionar no li veig cap mena de sentit.
Artau?
No, jo completament a roda del Damià no ho veig.
Molt bé. Doncs aquesta matinada a gaudir d'un Chicago-Filadèlfia. Sí, aquí, sí, enfrontament entre Artau i Damià López. També tenim un Utah Grizzlies, que és prou atractiu, sí, també, aquesta propera matinada, els Grizzlies del Molló. Tornen a ser els del Molló.
Sí. Sí. Però de teletexta, que diria Sánchez Llibre, eh? Vull dir, no... Vull dir, vaig seguint què fan. Sí.
Existeix, no, el teletext? Sí. Encara el fan, no?
Sí. Encara el fan.
Almenys en els comandaments de televisió hi és.
Sí. El que costa després de fer-lo desaparèixer quan el poses al teletext. Artau Pasqual, un plaer, com sempre. Fins la propera.
Moltes gràcies.
Marc, que vagi molt bé el pont per la teva terra. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Dami, t'escoltem el dia. Fins ara. Quatre anuncis, o un anunci, com aquell qui diu, i arranca. El Barça juga a RAC1 a les 9, partides a més talla. València-Barça.
CaixaBank us ha ofert Superesports, amb Xavi Puig. RAC 1. RAC més 1. Podcast. Per saber com sentir-vos millor.